Sant Cugat a Fons, amb Carme Reverte.
Ja està en marxa la sisena edició del programa de promoció de l'emprenedoria Youth, impulsat pel Centre Internacional Santander Emprenedoria amb la col·laboració de l'Ajuntament. Els pròxims dilluns coneixerem els projectes seleccionats que des del gener reben formació i assessorament durant 5 mesos als centres d'emprenedoria de la ciutat. El Youth està adreçat als joves de 18 a 31 anys que volen desenvolupar un projecte empresarial en base tecnològica. Avui hem convidat el responsable del projecte Youth Sant Cugat, el Lluís Fernández. Molt bon dia, Lluís.
Hola, bon dia.
I ens acompanyen els responsables dels tres primers projectes que avui presentarem. La Vanessa Ortega, molt bon dia. El teu projecte es diu Click and Teach.
Sí.
Sí. En parlarem ara de seguida. La Cristina Oliva, responsable del projecte Hintech.
Sí.
És Hintech?
Sí.
I el Joan Gutiérrez, responsable del projecte Neptune.
No? Hola, bon
molt
dia.
Bon dia. És Neptune, també?
Sí, Neptune. Sí.
Veus, és que poseu uns noms, amb lo fàcil que és posar-los en català o en castellà, però aquesta tendència de fer servir l'anglès, per què és?
Pues no lo sé, porque además a mí el nombre me da problemas a veces para dirigirme a mi público, o sea que...
Clar, no sé, és com una obsessió que no sé si a l'hora de la pràctica us és gaire beneficiós.
Bueno, s'anirà veient aviam com reacciona també la gent, com la pronúncia.
Molt bé, doncs comencem pel Lluís. Enguany s'han presentat a 54 projectes. Continuen creixent les propostes que es presenten d'un any a l'altre, Lluís?
Sí, sí, aquest any estem tingut molta massa crítica, o quan ens permet fer un lludo molt més potent, no? Una de les queixes que vam tindre amb el Santander, el que vam estar parlant és que necessitarien, clar, com més projectes t'arriben, no? Com més pots escollir per, entre els finalistes, doncs més... que òbviament més qualitat tenen els projectes finalistes, diguem-ho així. Aquest any, entre 54 projectes, hem escollit de 20 de molt potents. Estem molt contents amb aquesta edició del Youth.
Una edició que hi ha hagut un canvi de tendència, no? Perquè les iniciatives de l'àmbit de l'enginyeria han guanyat més pes respecte a les que destacaven en anteriors edicions, que eren les relacionades amb les aplicacions a mòbils, no?
Sí. Hi ha un tant percent de projectes, com tu veus, enginyeria han pujat, I de dones també han pujat, no? Hi ha més dones que mai i dones enginyeres, no? Que això és...
Hi ha més dones, sí, en aquesta edició?
Home, hi ha més homes que dones, però el tant percent, sí, de dones és, sí, és més elevat que d'altres edicions.
Molt bé, doncs ho celebrem. Els criteris que se segueixen a l'hora de seleccionar els projectes, quins són? Què és el que es té en compte?
Bueno, diverses coses. No es fan, fem entrevista amb ells. Home, per suposar la qualitat del projecte, l'escalabilitat que pugui tenir... Ens fixem molt en l'emprenedor, perquè el mateix projecte, nosaltres ens fixem molt en la figura de l'emprenedor, en com és ell també, perquè està clar que el mateix projecte, doncs, per un emprenedor tiraria i per un altre no, no? Però sobretot amb la qualitat del projecte, amb la seva viabilitat tant econòmica com, bueno, com d'escalabilitat, no? Com projectes que puguin créixer, que siguin innovadors, sobretot això.
És possible que els projectes que no seleccioneu en una edició es tornin a presentar en posteriors...
Sí, tant, i de fet els animem. Hi ha projectes que t'arriben molt verds, doncs, bueno, nosaltres també tenim un servei a través de la cambra, com sabeu, a l'Ajuntament, doncs, doncs els enviarem alguns cap allà, doncs, que puguin, que puguin aquest projecte madurar-lo que pugui ser un lluç, no?, amb properes edicions, clar que sí.
I us heu trobat amb algun cas d'aquests que ha trigat una mica més de temps a madurar i s'hagi presentat en
aquest
edicions
any, no, però
posteriors?
En edicions anteriors sí que ens ha passat, sí, que estava molt bé i es va tornar a presentar, sí, sí.
En quins centres d'emprenedoria estan els projectes que avui presentarem?
En quins centres d'emprenedoria?
Sí. Ells ara estan en un període de formació, no? Se'ls està assessorant...
Sí. Això fem el trade.
Ho feu al trade,
tota
i tots estan allà.
Sí, tots estan al trade center, sí.
Molt bé, doncs anem a conèixer els diferents projectes. Comencem pel teu, Vanessa, el Click and Teach. Explica'ns en què consisteix, què és exactament.
Pues es una plataforma online donde las familias que tienen hijos con TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, pueden hacer preguntas sobre, bueno, pues la vida cotidiana con sus hijos, oye, pues necesito relajarle antes de hacer los deberes o antes de irnos a dormir. y profesionales en educación y psicología pues les dan respuesta.
I com és que sorgeix aquesta idea i per què exactament amb, el, amb, amb aquest trastorn?
Porque, bueno, pues yo he crecido escuchando todas las anécdotas y las travesuras de mi hermano. Mi hermano tiene ahora 40 años, pero cuando tenía 8 le diagnosticaron TDAH. Y mi familia pues no tuvo ayuda ni asesoramiento profesional, entonces mi hermano se dedicaba a hacer travesuras y mi madre a ver cómo le podíamos ayudar entre todos.
O sigui que per la pròpia experiència podríem dir, per veure la necessitat que poden tenir famílies com, com la que la teva es va trobar, no? Vas pensar en, a, en aquesta possible solució?
Sí, porque además ahora las familias van cada 3 o 6 meses al, al especialista, entonces en ese margen de tiempo si tienen una duda, no sé, por ejemplo, oye, no hace los deberes, ¿cómo puedo motivarlo? ¿Qué puedo hacer? Tienen que apuntársela en una libreta y esperar 6 meses para resolverla. Entonces se trata un poco de dar apoyo en este intervalo de tiempo.
Aquesta va ser la teva primera idea. ¿Tu tenies molt clar ja que volies fer un projecte sobre, sobre aquest tema?
Yo había empezado ya con otros proyectos. El primero fue fatal porque todos los errores que podíamos cometer pues los cometimos ahí. Pero bueno, me sirvió para aprender y para ver que quería emprender y que quería dedicarme a ello. Entonces, pues cuando surgió la oportunidad de empezar con Click and Teach, no, no lo dudamos, vamos.
L'objectiu d'aquest projecte és donar assessorament, facilitar, diguem, la, la, la vida quotidiana a les famílies que tenen un, una persona amb un trastorn d'aquest tipus per fer consultes puntuals?
Sí, es más para, pues eso, el acompañamiento de todas las dudas que puedas tener sin sustituir al, al especialista. Aunque en un futuro lo que queremos es que los profesionales puedan ofrecer servicios online como videollamadas, estudios de casos, etcétera.
Y explica'ns una mica com, com funcionarà això.
Pues en principio, bueno, ya está disponible en app.clickandteach.co. Ya pueden registrarse, hacer su pregunta y bueno, los profesionales ven las preguntas que hay y van contestando. Una vez contestan, las familias leen la respuesta y la que les parezca mejor, pues la valoran como mejor respuesta y así los profesionales reciben una puntuación que sube puestos en nuestro ranking para promocionarse un poco. Y en un futuro lo que queremos es que además puedas seleccionar un profesional para tener una videollamada con él, donde bueno, pues le expliques más tu caso, te pueda asesorar un poco más, etc.
El que no acabo d'entendre és els professionals, o sigui, tu tindràs una... O sigui, en aquesta plataforma hi ha un, uns professionals que prèviament s'han seleccionat o que s'han, s'han sumat al projecte, no sé, com, això no ho acabo d'entendre.
En principio nosotros nos dirigimos a los dos, es decir, cualquier profesional que tenga su titulación, obviamente tenemos un proceso de selección, pero simplemente con ver su titulación, su LinkedIn y tal, se puede registrar en la plataforma y puede empezar a ganar promoción. O sea, es un poco... Nosotros hacemos el matching entre los profesionales y las familias.
O sigui, jo faig una consulta concreta. Qualsevol dels professionals que tens en aquesta plataforma em pot respondre.
Exacto.
I què passa si em donen respostes molt diferents?
Bueno, esa es la idea, además, ¿no? Que cada uno te pueda dar su punto de vista o una técnica diferente. Lo que a mí como pedagoga me puede gustar para... tratar cierto problema a un psicólogo o a otro profesional le puede gustar otra cosa. Entonces se trata de que el padre pueda tener bastantes opiniones y pueda aplicar lo que le vaya mejor.
Per a grans decisions serviria o no serviria? O seria com una mena de guia, d'ajuda, una segona opinió? Dic grans decisions perquè tu deies que no es tracta de substituir el professional i a les visites que es tenen programades.
Exacto. O sea, el professional, especialista, psiquiatra, psicólogo, tienes que ir. No es algo que nosotros vayamos a sustituir. Es simplemente, pues en esas pequeñas dudas que tengas, acompañar. No se trata de que nos sustituyan por una consulta porque no, no queremos eso.
Bé, doncs no sé si hi ha alguna cosa així important que volguessis destacar tu del teu projecte i que no haguem comentat.
Bueno, sí que ara mateix estem centrats en TDAH, però en un futur sí que queremos ampliar el asesoramiento a altres problemàtiques com puede ser autismo, trastornos de conducta alimentària, per exemple.
O sigui, altres especialitats. I els professionals que tindríeu serien psicòlegs i especialistes en cadascuna d'aquestes...
Exacte.
Molt bé, ens anem amb la Cristina Oliva, que ens parlarà del seu projecte, el Hintech, que té a veure amb el món del pàdel. Explica'ns exactament de què va.
Hola, bon dia. El projecte de Hintech és un projecte, com te l'has dit, de pales de pàdel, i el que nosaltres donem o oferim és una pala de pàdel que integri electrònica a dins, perquè quan el jugador faci el seu joc o el seu entrenament pugui monitoritzar tots els moviments, tots els cops. I llavors, un cop es finalitza l'activitat, pot passar tota la informació recollida en una aplicació. Llavors pot veure tots els resultats, com per exemple el número de cops que ha fet, amb quina potència ha picat, a quina zona de la pala de pàdel té més tendència a picar, quin tipus de cop fa, si més un drive, un revés, un smash, una mica tot el seu joc. Això permet que millori més ràpidament, que pugui veure què és el que més falla, el que menys falla, per conèixer-se ell mateix, comparar amb els companys per tema de competitivitat, i bueno, una mica pues, això, no? Motiva i fa que millori més ràpidament. Llavors, tot això sorgeix, pues, bueno, va sorgir una mica de... És que tota la història va començar quan mi mare...
Explica'ns.
Sí, va començar, perquè... exacte, començo com comença. Ai, explico com comença. Quan mi mare em va dir... Tu que ets enginyera, podries fer uns esquís que em diguessin quan em tiro endavant i quan em tiro enrere. Llavors jo inicialment la idea volia fer més tipus esquís, però bueno, era una mica complicat, no?, introduir l'electrònica als esquís. I llavors, com que havia de fer el treball de fi de grau d'enginyeria, vaig dir, aprofito la idea i faig el treball, així ja tinc gent que m'assessori, vaig fent l'estudi de mercat, i com que amb esquís no era possible, llavors vam... Bueno, vaig pensar que el pàdel seria una bona idea, perquè era un esport que estava creixent moltíssim, que hi havia molta competència de marques, i que si una de les 200 marques que existeixen actualment tenia algo que realment el diferenciés, com és aquest tipus d'electrònica, doncs que, bueno, que realment podia ser molt innovador, destacar, i que tindria interès. I de moment, bueno, fent el treball, vaig generar l'interès i per això vaig decidir avançar amb el treball. Llavors, doncs, bueno, hem format una mica el que és l'equip. A l'equip som la Clàudia Pedrerol, que m'està ajudant i acompanyant en tot el recorregut, a buscar finançament, concursos, a totes les tasques que van sortint, que realment no saps exactament quines són, van venint i tal i com venen les vas fent, perquè ningú t'ensenya a emprendre, sinó que t'ho trobes. I llavors també hi ha bueno, el que va ser el meu tutor del treball de fi de grau, que és doctor en nanotecnologia i m'està ajudant a fer el prototip. I llavors hi ha una altra noia que és enginyera electrònica que també m'està ajudant amb el disseny del xip que integrarem a dintre les pales de pàdel. Llavors això som una mica a l'equip que anem avançant i bueno, gràcies a Youth també doncs, veure una mica ens van formant sobre tot el que hem d'anar fent i a partir d'aquí doncs, anem avançant.
Sí, sí. Déu-n'hi-do. Jo anava a preguntar, jugues a pàdel, tu?
Jo sí, tant.
Jugues a pàdel.
Jugo a pàdel i m'agrada molt, sí.
I creus que t'ajudaria a millorar aquells aspectes del teu joc, els vicis i totes aquestes coses que cal corregir, no?
Jo crec que, a part de que em pot ajudar, també és una mica un esport que la gent juga per passar-s'ho bé i una mica perquè és un esport molt social. Llavors, el fet d'introduir això... Jo crec que, a més de millorar, també els hi pot anar bé doncs, per dir, vas a fer la Coca-Cola, i mira, doncs he fet això, doncs jo o l'altre.
Establir com... després un tema de conversa, no? És com analitzar el partit després de
sí,
jugar.
Sí, exacte, analitzar-lo en conjunt també, ja més que per un mateix, perquè dintre del pàdel no és un món molt competitiu, sinó que és més això de passar-s'ho bé una tarda i socialitzar-te. Llavors, això una mica doncs, també afavoreix no? aquests dos factors que la gent fa que jugui. I doncs, llavors ara també estem una mica analitzant com podem fer que sigui el màxim atractiu. Si també donar consells segons els resultats, que l'aplicació mateixa et pugui donar un consell, si ficar una tele en un club que et digui quin és el millor smash del club, una mica doncs, per cridar l'atenció. Perquè no és un esport molt competitiu com el tennis, que per exemple el tennis sí que és molt tècnic, qui juga a diari sí que realment juga per poder millorar i per poder competir. El pàdel és més jugar per diversió.
Però, i llavors està més plantejat per aquells que practiquem el pàdel per passar l'estona o per un àmbit professional també seria possible?
Sí, seria possible per professional, tot i que el mercat, que els usuaris que creiem que volem arribar ara mateix, és aquella gent que juga pues, uns 3 cops per setmana, 3-4 cops, que els agrada bastant, que estan molt al dia de tot el del pàdel i que són molt aficionats i que tenen un bon nivell, que no arriben a ser professionals professionals, però que sí que juguen campionats, que estan ficats, que es coneixen entre tots, una mica tot aquest mundillo és el que volem arribar inicialment.
I així com la Vanessa ens explicava abans amb el seu cas que pensava en un futur ampliar amb altres especialitats, tu en el teu cas
en
et quedaries
cas,
amb el pàdel?
No. L'electrònica que estem dissenyant pel pàdel també, o sigui, seria una electrònica molt similar a qualsevol altre esport. Llavors, o sigui, ja ho estem dissenyant pel pàdel, però una de les parts que tenim, que això no ho he comentat, que també és molt important, és que integrarem elements d'energy harvesting, que això, bueno, això vol dir que et permet que aquella electrònica funcioni sense bateria. Llavors aquí està una mica la gràcia, que no seria gens aparatós, podríem integrar-ho completament dintre una pala, físicament es veuria una pala convencional, i això seria gràcies a que s'integren elements que amb el mateix joc es carrega la pala. Llavors això us podríem saltar altres esports, perquè el que és el disseny no seria tan diferent de l'electrònica. Llavors això ho podríem saltar als esquís, per exemple, com volia mi mare, ho podríem saltar al hockey, ho podríem saltar al golf, altres esports.
Sí, tot el que faci servir un element...
Tot el que es pugui monitoritzar i s'incloguin cops per tema d'esports es podria fer. Sí, sí. I aquí és, també voldríem arribar. Exacte.
Doncs la veritat és que aquí segur que tens molt camí per córrer, i en el món de l'esport que hi ha tants practicants, o sigui, ja no en l'àmbit professional sinó en l'àmbit amateur, que hi ha tanta gent que fa tantes coses que això ho continues desenvolupant. I
sí, una mica és la idea, passa que clar, no volem ser tan ambiciosos des d'un inici perquè llavors ens perdríem. Si això és algo que és completament nou per nosaltres, perquè és que no, clar, és el primer projecte que ens estem ficant. No hem tingut mai una empresa, no hem muntat mai una empresa, que hem de sortir de la carrera, o sigui, que hem de sortir de l'ou, com aquell qui diu. Llavors, clar, preferim començar amb alguna cosa molt centrat i a partir d'aquí ja anar aprenent i anar creixent, que directament dir, va, anem a tots els esports, perquè llavors ja sí que se'ns faria caòtic.
No, s'ha d'anar de mica en mica, sí. Començar per una cosa concreta i a partir d'aquí veure com funciona, no?, i anar ampliant. Quina edat tens tu?
Jo ara he fet 23.
I la Vanessa?
26.
En el teu cas també, bueno, tu ja ens has explicat que la idea sorgeix arran d'aquest comentari que et fa la teva mare, sí. Però la teva idea anava pel món dels esports?
Bueno, jo és que de fet idea tampoc no tenia.
No ho tenies massa clar.
No, de fet jo buscava una idea per fer el treball de fi de grau, és a dir, no tenia pensat muntar tot això. Sí que és veritat que sóc una persona una mica inquieta i en el moment en què veig que hi ha l'oportunitat, jo encantadíssima. Llavors... Clar, no és que et diguessis, tenia una idea al cap de les pales, no exactament, és a dir, tot va anar una mica progressiu. Ma mare em va comentar això i vaig pensar, que xulo seria fer-ho, i que xulo seria emprendre, i que xulo conèixer tot, o sigui, totes les parts que pot tenir una empresa. Llavors, doncs jo vaig pensar que sí, que fer una idea ambiciosa seria molt divertit, seria xulo, i clar, jo primer pensava, així ho coneixeré fent el treball. I si a sobre se'm va presentar aquesta oportunitat de veure l'interès que tenia la gent quan jo estava fent el treball i parlava amb fabricants o amb marques, veia tant l'interès que digues que m'hi llenço, m'hi tiro a la piscina perquè no hi perdo res, jo estic encantada, faré el màxim perquè surti i crec que la idea és superbona i crec en la idea. Així que, bueno, doncs, més que la idea en si que ja la tenia al cap, sinó ha anat sorgint poc a poc i s'ha anat fent.
És molt important. Acaba de dir una cosa la Cristina... Lluís, que jo crec que és bàsic, no?, de confiar, creure en aquella idea que tens, que no plantejar-ho únicament com un treball, com una qüestió teòrica, sinó que vegis una realitat darrere de tot això.
Sí, és bàsic. A la Cristina, com és el que et dic, tu quan veus l'emprenedor, doncs compta si això ho podran tirar endavant o no, també a vegades, no?, o sigui, per la passió que li posen, per les hores que necessita qualsevol projecte d'aquests. Sí. Darrere de qualsevol projecte d'aquests hi ha molta feina darrere. I tenen que haver-hi moltes hores de dedicació, no? I creure-ho, esclar, creure. I això, no? I el Lluís, jo sempre l'he plantejat com una cosa molt maca, però que pot ser real, no? Que és el que volem nosaltres cada any. O sigui, que els projectes es converteixen en realitats, que estem convençuts que estan lliurant més que mai aquests projectes que es convertiran en empresa, segur.
Segur. Doncs anem a conèixer el del Joan Gutiérrez, el Neptune. En què consisteix?
Hola, sí, mira, el meu projecte Neptune consisteix en fabricar uns anells que permeten en un gest realitzar pagaments, emmagatzemar informació o accedir a espais controlats. Estem dins del marc del que seria un e-wallet. Wallet, pel qui no ho sàpiga, és cartera o bitlletera en anglès, i wallet seria una bitlletera electrònica. Llavors, hi ha certs moments, certs events o certs moments en els que no ens interessa portar a sobre les targetes de crèdit, la clau,
sí, per ser de
etcètera.
Cas.
Sí, els diners a sobre. Normalment, events on, o llocs on està molt massificat, no? Diguéssim, hi ha molta gent, on hi ha un risc de que puguis perdre, puguin robar. Llavors, principalment, en els events relacionats amb l'oci, és on es centra el nostre projecte. Llavors, el projecte és fabricar uns anells que et permeten realitzar aquests pagaments i funciona també amb una aplicació que et permet gestionar els fons, recarregar diners i apagar o encendre l'anell. Tot això ho fem amb una visió, que és facilitar-te el pagament i l'accés a llocs molt massificats, com poden ser discoteques, events de música molt grans, com festivals de música, per exemple. Llavors, vull explicar una mica que jo vinc del món del DJ-hockey. O sigui, jo sóc productor musical i DJ-hockey, principalment. I porto més de 12 anys treballant en aquest món, en discoteques, festivals de música...
I coneixes perfectament la situació,
sí,
no?
Sí, exacte. I, bueno, d'aquesta experiència, jo sempre he portat els meus amics a molts festivals, i hem estat a zones VIPs, a camerinos, a tot llocs. Ens han tractat molt bé, la veritat. I era molt fàcil per nosaltres accedir al local, vendre alguna cosa, menjar... Llavors, jo veia que tot aquest servei tan fàcil i tan ràpid que teníem, volia traslladar-lo al públic. Volia que tot el públic també pogués tenir més facilitats d'aquest feedback i d'aquest procés que porto 12 anys vivint. Va venir la idea de crear aquest projecte. Llavors, ara mateix tinc un soci, que és el Jordi Garreta, que és un expert en comunicació i màrqueting. M'ajuda amb una part de l'empresa, amb la part de màrqueting. I un col·laborador, que és un comptable, que seria el director de la comptabilitat. Jo seria el director general i entre els tres formem aquest projecte, que un cop entrat el projecte a Youth, em vaig presentar a Youth aquest any i em van acceptar, doncs vaig començar a veure que vaig començar a veure, a analitzar el mercat i a veure que realment, gràcies a les eines que m'ha donat Youth, jo no vinc del món empresarial. Llavors, amb tots els mentors, tutors i tot el que m'han ensenyat, jo ara hem començat a veure que realment hi ha un mercat darrere d'això i hi ha possibilitat de negoci. I gràcies a tot això m'he tirat endavant i m'ha donat el coratge per iniciar i per tirar endavant aquest projecte.
Ja ens has explicat que la teva idea sorgeix arran d'aquesta experiència que tens en el món que ens comentaves, però sí que m'agradaria que ens expliquessis una miqueta més com funcionarà. O sigui, jo m'he d'imaginar, un anell com aquest que porto jo a la mà. O sigui, això haureu de fer uns anells amb unes característiques especials, o com anirà? És que no ho entenc.
Sí, són uns anells que introdueixen, porten un xip, bàsicament porten un xip, que aquest xip et permet realitzar els pagaments i també permet emmagatzemar informació. Llavors, de cara a quan tu vas a un event molt massificat, al realitzar un pagament, aquest pagament serà un pagament contactless, que són pagaments que ara mateix estan... És un boom ara mateix en el mercat, els pagaments contactless. No sé si saps del que parlem. Les targetes
no,
de crèdit...
No, i segurament que molta gent tampoc no sabrà de què estem parlant.
Les noves targetes de crèdit contactless vol dir... Contactless vol dir sense contacte, bàsicament, en anglès. I són targetes que et permeten, sense passar-la per la TPV, com sempre havien de passar per la ranura, només sense tocar, passant-la molt a prop, i ja et realitza el pagament. I amb aquests tipus de tecnologia que nosaltres estem implantant, amb aquest anell la gràcia seria que tu podràs realitzar pagaments de menys de 20 o 30 euros sense tenir que posar el PIN. I si fas un pagament més alt, et demanarà un PIN. Llavors això què facilita? Facilita que quan compres una copa, quan compres un cafè, quan compres alguna cosa ràpid que tu no vols fer cua, no vols perdre el temps, perquè és algo molt banal que vols comprar i no cal ficar el PIN, et facilitarà aquest tipus de pagaments. I a part també accedir als locals o discoteques o events serà molt més ràpid i més fàcil, ja que en un sol gest podran identificar-te i podran saber qui ets i donar-te així un tracte més personalitzat també, que és el nostre objectiu final també.
Veus la idea amb possibilitats d'evolucionar?
Sí, la veritat que sí. Veiem que és un sector que el sector dels pagaments contactless està creixent molt. Ara mateix hi ha més de 38 milions de punts on accepten aquest tipus de pagaments. I, de fet, Barcelona és una ciutat que aquest any ha apostat per això i la Caixa ha instal·lat més de 15.000 TPVs que accepten aquest tipus de pagaments. Llavors creiem que, junt això, amb que també, per exemple, Barcelona i Catalunya són és la comunitat autònoma que més gas té en el sector oci. Parlem de més de 5.400 milions, quan Madrid té 4.000 milions. I a part, a Catalunya hi ha més de 360 festivals de música, que ajunten 1,5 milions d'espectadors. Aquí hi ha un caldo de cultiu per aquest tipus de tecnologies on...
Aquí hi ha un espai de negoci.
Sí, exacte. Aquí és on volem entrar.
I el tema, de cues és molt important pels jocs.
Clar, també t'ho estalvies.
Evitar moltes cues, clar.
Sobretot per aquests festivals grans i aquests llocs massificats.
Molt bé, doncs agraïm a la Vanessa Ortega, a la Cristina Oliva i al Joan Gutiérrez, a més de Lluís Fernández, que avui ens han acompanyat i han estrenat aquest espai que durant els pròxims dilluns els dedicarem a parlar d'aquests projectes del Youth que s'han presentat per aquesta nova edició. Moltes gràcies a tots, que vagi molt bé. Ara, feina, tot això s'ha de desenvolupar i heu de continuar treballant. Gràcies, Lluís.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins un altre. Bon dia.
Gràcies. Bon dia.
Sant Cugat a fons.